els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Sens dubte és un dels focus informatius dels últims dies, la salut del Papa Francesc. N'hem parlat abans del butlletí amb l'Ignasi Miranda, responsable dels continguts religiosos de la casa, també editor del Sense Distància, que, com sabeu, cada dia ens porta aquesta última hora sobre la salut del Papa Francesc, com ja sabeu, ingressat des de divendres 14 de febrer a l'Hospital Gemelli de Roma. Avui, a l'espai setmanal de Blanquerna, hem volut convidar a un altre expert en la matèria. Ella és l'Alba Sabater, que, a banda, és coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, per parlar justament de la figura del Papa Francesc, en aquests moments en què tota la comunitat cristiana unim forces per fer front al seu estat de salut. Alba, què tal? Bon dia, com anem?
Bon dia, doncs bé, aquí, com sempre, contenta d'estar amb vosaltres i seguint allò gairebé minut a minut com estan avançant els esdeveniments a Roma.
Clar, fil parlant de tot el que li està passant a Jorge Mario Bergoglio, conegut com el Papa Francesc, va ser elegit el 13 de març, que ara ho parlàvem, importantíssim, amb l'Alba Sabater, i és que d'aquí dues setmanes es compliran aquests 12 anys del pontificat del Papa Francesc, com ja sabeu, successor de Benet XVI, és el primer papa jesuïta, el primer d'origen americà i el primer d'adoptar el nom de Francesc en honor a Sant Francesc d'Assís. De fet, el seu pontificat, Alba, que ara en parlarem, es caracteritza per tres paraules claus, no? Que serien sinodalitat, austeritat i corresponsabilitat, justament aplicades a totes les seves accions. Quins estan sent, no?, per tu, els principals elements clau, com diríem, del seu pontificat, Alba?
Doncs jo crec que aquestes tres paraules són un titular claríssim, no? Sinodalitat, austeritat i corresponsabilitat en molts aspectes. D'entrada, perquè ha obert uns camins de renovació a l'Església que jo crec que ja no tenen marxa enrere. Ha impulsat una reforma de la cúria des del primer moment a diferents dicasteris, un d'ells els de la comunicació, i en parlarem. Però ha generat una revolució interna i externa sense precedents. Ha promogut un enfocament que en diguem sinodal, és a dir, d'escolta. És el papa de l'escolta, és el papa de la sortida. És el papa del selfie. I el selfie, com a metàfora representativa de lo que ell, per lo que ells són els altres, és claríssim, no? Per tant, aquesta vessant més d'escolta, d'un lideratge molt més de servei i no de privilegi. Ha establert diversos mecanismes per combatre el tema dels abusos dins l'Església, ha creat comissions de protecció de menors i defensa aquesta Església en sortida. Ell, des del 13 de març del 2013, diu que és un papa que ve de les perifèries i que el que li interessen són les perifèries. Mm. És a dir, el més enllà, la frontera, aquelles comunitats que de vegades no tenen veu. I ho ha demostrat en tots i cada un dels passos que ha anat donant i que va donant en aquest pontificat, tant de paraula, en discursos, com en accions. I això és molt i molt important.
Clar, i també, si m'ho permets, Alba, és un papa que significa sovint, no?, per la cura de l'ecologia. També l'hem escoltat, no?, parlant del planeta, intensificant encara més aquest missatge, no?
També és una de les seves paraules clau, l'ecologia. A partir de l'encíclica Laudato Si, que va publicar l'any 2015, promou en aquell moment oficialment aquest interès, que gairebé es podria dir que es converteix en una obsessió del Papa Francesc, aquesta promoció de la cura de la casa comuna, és a dir, de la terra, en la qual convida i implica altres confessions i que sempre està defensant. A més, ho fa a diferents nivells, és a dir, parla de sostenibilitat, però parla d'ecologia també social, i parla de l'impacte que té això en les persones, no? Per tant, és un tema que amb ell també ha posat molt, molt sobre la taula i fa crides directes i apel·lacions directes als diferents líders mundials perquè aquest tema no només estigui en l'agenda política, sinó que es facin passes endavant, malgrat que moltes vegades el context és complicat en aquest sentit, no? I més actualment.
Clar, actualment també una aposta claríssima en el pontificat del Papa Francesc és aquest diàleg interreligiós i sobretot com vetlla, no?, per aquesta unitat cristiana.
Bé, de fet, ha estat un dels papes que més ha apostat per aquest diàleg amb altres confessions, ha vetllat pel reconeixement i pel diàleg amb moltíssimes, però sobretot amb l'islam. Ha estat el primer papa en viatjar a la península aràbiga, va fer aquell viatge als Emirats Àrabs Units, en què es va aprovar el document per la fraternitat humana amb diferents líders de diferents confessions, especialment de l'islam, i per tant ha impulsat aquestes trobades, aquesta visibilització del diàleg, perquè no només sigui una foto i perquè no només sigui un discurs ni un relat, sinó que s'implementi a diferents nivells. De fet, el dicasteri per al diàleg interreligiós, fins fa molt poc, i perquè desafortunadament ens va deixar, el liderava el bisbe Ayuso, el cardenal Ayuso, disculpeu, perquè posteriorment el van crear cardenal, que era un bisbe espanyol de Sevilla i que era un dels grans experts en la temàtica amb qui el papa Francesc havia dipositat la confiança en aquest tema.
Deixa'm preguntar-te, perquè moltes vegades, saps què passa, Alba? Que bé que estiguis avui aquí. Perquè nosaltres, clar, estem acostumats, no? Dèiem al dicasteri, no? Pels oients que potser desconeguin la paraula dicasteri. Dicasteri serien com les conselleries del Vaticà?
Podria ser conselleries, com un... ministeris, no? Les diferents carteres que ocupen els diferents afers dels quals l'Estat Vaticà se n'ocupa, no? I a dia d'avui, per exemple, la comunicació també és un dicasteri, no? Havia passat a ser secretaria, doncs ara és dicasteri. Per tant, sí, una mena de conselleries, per traduir-ho al vocabulari general, diguem-ne.
També avui volíem parlar amb tu sobretot el paper del papa Francesc que està tenint, de fet, res, fa uns dies, també abans que se l'hospitalitzés a l'Hospital Gemelli, justament el papa Francesc tenia com aquest missatge directe contra Donald Trump, no? La importància geopolítica i el seu paper pel que fa a la política exterior, no? Quin és aquest paper del papa?
És un paper molt directe i molt implicat. De fet, aquest diàleg amb el Donald Trump, per desgràcia, no ha finalitzat perquè el papa està ingressat, com vam dir. Però el papa fa aquesta carta, aquesta crida directa als líders nord-americans, especialment en el Donald Trump, perquè faci polítiques que tinguin en compte la dignitat humana.
I mira, i justament que dius això, no? O sigui, es postulava, de fet, es postula com el màxim garant, no? D'aquests drets tan bàsics i tan fonamentals.
Totalment. S'erigeix com el màxim representant, com algú que té veu, perquè realment la té, i se significa clarament davant d'unes polítiques doncs, que van totalment en contra. Especialment amb ell li couen les polítiques migratòries de Donald Trump, en què en els pocs dies que, després de pocs dies d'assolir la presidència, doncs, comença a deportar persones sense gaire cap criteri i les migracions és un dels altres temes que obsessiona el papa Francesc. No? Per tant, aquí en Donald Trump, com aquell que diu, ha trepitjat l'ull de poll, no?, del papa, en moltes coses, però en aquesta
però
encara més.
Especialment, no?
I llavors, per això, directament li diu que vagi amb compte, no? El que Donald Trump contesta, vostè, com una mica diguent-li al papa que vostè ja té prou feina en el Vaticà i que
no es
posi vostè a mi no em vingui a dir el que he de fer, no?
Sí, sí.
Que clar, que també és una cosa insòlita que un líder, un cap d'estat d'Estats Units o de qualsevol altre país, doncs, desqualifiqui d'aquesta manera públicament en el papa, no? en el líder de l'Església.
I si no m'equivoco, l'última visita de Donald Trump, no?, al Vaticà, va poder tenir, no?, va tenir aquesta audiència amb el papa Francesc.
Sí, que a més aquelles fotos van circular,
sí.
Perquè, clar, si una cosa té el papa Francesc és que comunica fins i tot quan no parla, no? I el llenguatge no verbal del papa en aquelles fotos doncs era molt transparent, no? Gaire gust amb en Donald Trump a la foto no estava i ho mostrava. Aquelles fotos van circular per tot arreu.
Totalment d'acord, no? D'aquest llenguatge, aquesta comunicació no verbal altíssima, no?, que té el papa Francesc. Parlant una mica d'aquest paper, no?, del pontífex pel que fa a la política exterior, Alba, parlem una mica dels viatges del papa Francesc.
Doncs bé, ha fet 47 viatges a 66 països, que això ara quan ens posem a comparar xifres, si ho compares amb Joan Pau II, amb 25 anys de pontificat, doncs Joan Pau II va viatjar a 129 països.
Ah, bueno, li deien, el papa viatger, no?
Exacte.
El papa viatger.
Però déu-n'hi-do com s'hi acosta el papa Francesc i els diferents llocs que ha visitat, alguns de frontera, no? Torno al concepte de les perifèries. Ell no ha volgut fer els viatges tradicionals que havien fet altres papes, però en canvi ha volgut anar a visitar comunitats cristianes potser en regions del món en què no són la majoria. No? Ha volgut sortir a la perifèria i donar aquesta escolta doncs, en els cristians d'arreu, i no només en els cristians. També ha volgut que aquests viatges servissin com a peu per al diàleg que estàvem comentant abans, no? El d'Emirats Àrabs Units, quan ha anat a Kazakhstan, és el papa que ha anat a Iraq, ha volgut que aquesta presència doncs, tingui també aquest significat. D'altra banda, ha fet viatges, un dels primers que va fer, a camps de refugiats. Torna al tema de les migracions. Aquelles imatges del papa a Lesbos doncs, també van donar la volta al món. No? I no són només imatges de... per fer la foto, és a dir, ell no va a Lesbos només a fer la foto, no? Va escoltar les persones que estaven vivint en aquell moment en aquell camp de refugiats i a veure com la seva presència pot contribuir a millorar la seva situació.
Aquesta presència que tu deies, com pot contribuir? Potser és aquest papa que té com aquesta missió, el que tu deies, no posar-se allà per la foto, sinó intentar portar solucions. Si no m'equivoco, també ha intervingut a la crisi de Veneçuela, no, Alba? I en altres moments històrics importantíssims, no? Per l'esdevenir de la humanitat.
De fet, ahir es complien tres anys, del 24 de febrer del 2022, dia en què comença el conflicte a Ucraïna. Aquell mateix dia, una cosa insòlita, el papa surt de la Santa Seu i se'n va a Roma a l'ambaixada russa demanant explicacions. Que això és una cosa que no hauria passat pel cap prèviament abans a ningú, no? El nivell d'implicació és aquest. És a dir, conscient del seu rol i del seu paper i del poder que té la seva figura en política exterior, doncs portar-la pel camí de la defensa dels drets humans i de la dignitat humana fins a l'últim extrem.
De fet, nosaltres vam poder parlar amb el rector, no?, de la parròquia de Gaza. Aquesta trucada que segueix, que continua fent, no?, el papa francès des de l'hospital, no?
Està seguint la situació de molt i molt a prop i fins i tot aquests dies, si la salut li permet, està trucant el rector de la parròquia de Gaza per seguir com està el conflicte allà, que tots sabem que estem en un moment també molt i molt delicat i molt i molt decisiu. Trucades a nivell personal, audiències amb líders mundials de la talla doncs, de Barack Obama, també en el seu moment es va trobar amb Vladimir Putin abans de tot el conflicte, sempre per fer saber doncs, els seus posicionaments sobre justícia social, sobre medi ambient, per influir a diferents nivells, a nivells governamentals, però també a nivell més social, diguem-ne, per influir i defensar doncs, aquest que creu que ell ha de ser no només el camí de l'Església, doncs, sinó el camí de la societat en general.
I deixa'm puntualitzar també aquest detall que deies tu, Alba. Estem parlant amb l'Alba Sabater. Avui parlem, no?, del pontificat del papa francès. Justament d'aquí res, dues setmanes, 13 de març, es compleixen aquests 12 anys del pontificat del papa. Dèiem això, no? Tu deies aquestes reunions, no?, amb els principals líders internacionals, com cada líder, no?, quan guanya una de les eleccions, de les primeres coses que veiem a l'agenda d'aquests líders és anar a visitar el papa francès, no?, anar a visitar-lo amb ell, justament per conèixer, no?, la seva opinió que en té en temes importantíssims per tota la societat.
Totalment. És com a figura internacional, diguem-ne, evidentment política, però apolítica alhora.
Sí, correcte.
Llavors, a més, és un papa que es fa escoltar més enllà de les persones creients, no? I, per tant, això els polítics recent nomenats també ho saben, no? I, per tant, la visita, l'audiència, l'escolta, en aquest papa que escolta, és a dir, no només escoltar-lo amb ell, sinó que està molt interessat en que li arribi la informació directament dels altres, doncs, per a molts polítics ha estat clau en el moment d'arrencar els seus mandats.
Deixa'm insistir també avui, de fet, tu ho deies, ens ho explicaves ja una mica a l'inici, no?, d'aquesta conversa, Alba. És un papa que ha intervingut molt en l'evolució de la comunicació, no? Fins a quin punt, no?, el papa Francesc doncs és clau en aquesta comunicació del Vaticà i també dels seus mitjans de comunicació?
Doncs és un papa que, bueno, com dèiem, ja des del moment 1 revoluciona inclús l'estructura interna de la comunicació vaticana. I és que ell de per si és comunicació, és a dir, és el papa de les xarxes, és el papa que sap que hi ha tot un món digital, que és un espai on també hi ha creients i hi ha no creients, i on també ha de tenir presència, i no només on també ha de parlar, sinó on també ha d'escoltar. I per tant, és el papa que creu en les xarxes, que creu que a les xarxes es pot fer una gran tasca i viceversa. És el papa del vídeo de YouTube mensual, que segur que el papa té el vídeo del papa, que un cop al mes, sobre un tema concret, ell parla uns minuts per aquest canal. Per tant, ha entès molt bé els temps en què vivim i ha entès molt bé que hi ha moltes capes de la societat que es comuniquen per canals i per registres diferents i que s'hi ha de ser, no? I tornes al papa del selfie. És el papa que no vol que es facin fotos fent cua amb ell, sinó que o que no vol que li facin fotos només amb ell. Mm. Es posa ell a la foto amb la persona que li vol fer la foto, no? I això diu molt de l'horitzontalitat amb què ell veu doncs, aquesta jerarquia, no? I això és un canvi en l'Església radical.
Mm-hmm. Sens dubte, un papa que tu veies, no? Insisties en aquesta idea, no? que és un papa que comunica per ell sol, no? No li fa falta fins i tot la paraula. Alba, si jo ara et digués una d'aquelles... mira, ara que dèiem, no? Aquest papa que comunica més enllà de la paraula, una imatge amb la qual et quedes, no? De moment, d'aquest pontificat del papa francès, quina seria? Quina és la primera que et vindria al cap?
Doncs mira, jo me situo a l'abril del 2020.
Sí, és que clar, ho estava pensant.
Si em dius una imatge...
Totalment.
El papa al mig de la plaça Sant Pere.
Mm, ell sol?
Ell sol. Dijous Sant. Bueno, oficiant una missa que no es podia oficiar de cap altra manera. Després amb el Via Crucis, si us recordeu. Sol davant el món. En aquest cas, el món que estava patint una pandèmia, que estava tothom tancat a casa, gent morint. I aquella representació de, malgrat la dificultat, malgrat aquesta plaça hauria d'estar plena, sóc aquí, no? Jo crec que és una de les imatges que ha representat i que representa aquest papa.
I fixa't tu que ara estava fent com recopilació i pensava també, mira, me'n recordo que va venir l'Òscar Camps, no sé si va ser la temporada passada, també va parlar amb en Joan Trias, i és un papa que, mira, m'has fet ressonar, no?, el que deies tu, que és un papa que escolta, no?, i que està obert a tothom que vulgui ser, no?, que vulgui ajudar, no?, que vulgui ajudar sobretot, diríem, al més necessitat i al més vulnerable, no?, Alba?
Clarament. La perifèria. Torna al concepte. Per ell, la perifèria no és només la perifèria geogràfica, la perifèria també és la persona que pateix i que viu al costat de casa nostra. No? I el focus, el punt de vista, ell sempre convida a tenir-lo aquí.
I moltes vegades, ara si m'ho permets, et demanaré una anècdota personal, que em sembla que la tens.
Sí, sí, alguna cosa.
Alguna cosa, no? Ens has d'explicar. Perquè moltes vegades jo crec que convindria, no?, que féssim aquest exercici de preguntar-nos com és el dia a dia del papa, no? Com és el dia, en aquest cas, del papa francès, no? Com ens l'hem d'imaginar, aquest dia a dia?
Clar, jo crec que s'ha representat molt, també, a la televisió, eh? I en ficció, ara en aquesta última pel·lícula de Conclave, també quan es va parlar dels dos papes. Però clar, com que és el papa de l'austeritat, ens imaginem un papa que té unes rutines doncs, bastant quotidianes. Ell no ha volgut viure mai al Palau Apostòlic, ha volgut viure a la residència Santa Marta, amb els altres, amb altra gent. De fet, la gent que s'hi queda esmorzant es pot trobar perfectament al papa. Doncs és una rutina, jo crec, que no ha volgut que canviï gaire, tot i que, òbviament, quan algú exerceix aquest càrrec, doncs canvia una mica, però ha volgut sempre tenir molt els peus a terra. I, per tant, jo crec que ens l'imaginem així, amb l'austeritat com a base.
I trencant una mica aquests obstacles, no? I aquestes fronteres, i aquestes barreres, no? Em dona aquesta sensació, no?, també. I fins i tot, mira, amb un exemple físic, no sé si és el papa francès que fins i tot va canviar l'estructura del papa mòbil, és ell el que va fer, no?, és treure, diguéssim, tota barrera que hi havia, no?, que potser és, no?, és com,
tota barrera.
Com un exemple molt visual, no?, també.
Sí, sí, totalment, i és el que surt a la plaça de Sant Pere molt recentment nomenat papa,
sí.
I demana que la gent que estava dormint al carrer allà pugui tenir les seves dutxes, pugui tenir el seu espai. És el papa de la proximitat i que, sí, sí, que lleva tota barrera possible.
Ara sí, et demanarem l'anècdota personal, Alba Sabater.
Doncs mira, em lliga molt bé amb això que estàs dient de les barreres, perquè bé, va coincidir l'any 2022, farà 3 anys ja, que vam poder anar a presentar-li des de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura un informe que havíem fet amb la col·laboració de Google. I vam poder, tots els membres, que érem gairebé una 80ena de persones, de partners d'arreu del món, doncs vam poder anar a presentar-li els resultats amb una audiència amb ell. Era gener del 2022, i amb el que diu de les barreres, ens va demanar que un cop dins, que ens traiéssim la mascareta.
Clar, tots impactats.
Tots impactats, tots impactats. Va dir, perquè les quiero ver el rostro, no? O sigui, això d'entrada. I després, doncs, ens va saludar un per un, i són pocs segons, però llavors a cadascú, doncs, ell intenta donar un missatge, no? I és un missatge que, general, jo crec que representa molt qui és ell, no? I que ens podem quedar. Recordo que em va dir, resoleu els conflictes cada dia abans d'anar a dormir.
Que bona.
Perquè la guerra freda és molt freda. I aquesta guerra freda tan freda, si l'apliquem a situacions quotidianes... Com
de
si
cada dia, no, Alba?
De cada dia. Com si l'apliquem a la situació política global que tenim a dia d'avui, té tota la raó, la guerra freda és molt freda, no? Resoleu els conflictes cada dia abans d'anar a dormir. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I això va ser un comentari petit a una persona de 80 que hi havia a la sala i van ser 3 segons.
Imagina't, dir,
perquè
veieu, no?
Perquè clar, veieu el nivell de detall i com afina, doncs, aquest papa.
Déu-n'hi-do. Alba Sabaté, sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.